primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, continuem en directe aquí al dia. Podem confirmar que fa moltíssima calor, de fet, podem comprovar la temperatura en directe. Començàvem el programa amb 25 graus de temperatura, ara ja s'enfila als 27 i només són les 10 i 5 del matí. Podem confirmar, idò, d'aquesta manera que arranca la primera onada de calor del 2026. En algunes zones s'aconseguiran els 40 graus en els pròxims dies. Cal destacar que s'han activat diverses alertes per altes temperatures. És un episodi que està motivat perquè hi ha estabilitat a l'atmosfera i una massa d'aire procedent del nord d'Àfrica que s'acosta a les illes i el que farà és disparar les temperatures.
Talment. Bon dia, Marta. Idò, si te sembla, anant per parts per explicar que aquest divendres les màximes se mouran entre els 29 i 32 graus aproximadament, manco pel que fa a Palma. S'activa, però, l'alerta groga al sud, a l'interior, al nord i al nord-est de l'illa de Mallorca. A més, s'esperen cels poc nuvosos i, el pitjor de tot, hi haurà pols en suspensió, que ja recordem, aquesta setmana ha estat una setmana horrorosa per a la gent que té alerta. El manco el vent bufarà entre fluix i moderat i tindrem algun interval de brisa per intentar dur millor una miqueta aquesta situació. Xisco Nadal.
No m'agradaria aixafar-vos sa guitarra ni sa pessimista, però el pitjor encara, estimades, estimats, no ha arribat. Si voleu anotar la data del dia més sufocant d'aquesta onada de calor, podem confirmar que serà el dilluns, dia 22 de juny. Algunes zones de l'estat espanyol es podrà arribar als 42 graus. Així que aneu alerta i, com sempre, vos recordam, molta hidratació, un ventall i, si pot ser, protecció solar o un capell, triau una de les dues coses.
I nosaltres,
o les dues. I també un parasol, com si fos una geisha fent un passeig per Sauva, per exemple. I ara que el xerc d'indrets que estan fora d'aquest estudi de ràdio, quan arriba aquesta hora, a les 10 i 7, connectem a l'exterior, obrim una finestra per veure mem quina és la postal que ens trobam avui de matí i connectam, si no vaig errat,
en punta prima.
És que en Marta Grau no ha estat prou ràpida per escriure rèptol a un paper, però bé, aquest far ja ens delatava que això era punta prima a Menorca. Com podem veure, hi ha vent, perquè hi ha un bon onatge, sabouen les zones com estan impactant contra Serena i sobretot contra les roques que veiem allà darrere, i aquell far que ho presideix tot. Per tant, una mica de vent en aquest indret de Menorca ara mateix.
Sí, l'únic que podrà tal vegada fer que se pugui dur aquesta situació d'altes temperatures el millor possible. Sí, és l'única part positiva de tot això.
Soletjet, que és molt traicioner, perquè mos pensam que no, però te cremes a les totes, eh? Sol i oratge, te cremes
molta
a les totes.
Molta gent anirà a la platja segur, així que és un bon missatge, un bon consell, no? Protegir-se. Si no, mantendre el cos en remull, per això obrim la nostra beauty preferida, que és aquesta càmera sota l'aigua, que simplement ens explica que davall de la mà tot segueix igual i no hi ha canvis.
Però
poca broma, la temperatura de l'aigua sí que és vera que ha pujat moltíssim. Els registres han superat els d'anys enrere, després ens ho explicarà el nostre home del temps, Albert Darder, però s'està notant moltíssim, no només al Mediterrani, sinó també, per exemple, a l'Atlàntic o al Cantàbric, les temperatures de la mà res tenen a veure amb les dels anys anteriors. Així que avui estirem ben pendents del temps perquè podem donar per inaugurada la primera onada de calor de l'estiu. I amb la calor i amb l'estiu, què passa? Que augmenta també les ganes de bauxa, de festa. El que passa que quan aquesta festa no respecta els veïnats es converteix en un problema. Ens referim sobretot a un problema que estan vivint ja des de fa molt de temps uns veïnats en concret. Diuen que les persones que fan les festes no respecten les normes d'horari, acaben en la paciència dels veïnats perquè es tracta sobretot de festes il·legals, Joana.
Sí, l'Associació de Veïnats de Santa Gertrudis a Eivissa continuen recollint signatures, firmes, per demanar contundència contra aquest tipus de celebracions. De fa temps ja se queixen d'aquesta situació, denuncien que són diverses les cases dels voltants del poble, que contínuament diuen fan festes i causen grans molèsties a tothom que viu allà.
N'estan farts, de fet, i ho tenen clar. Volen protegir la tranquil·litat d'aquest poble, el poble de Santa Gertrudis, i ja van aturar el projecte d'una discoteca fa un grapat d'anys i ara esperen rebre ajuda per part de les administracions per poder fer-ho. En parlam amb en Joan Tur, que és president de l'Associació de Veïns. Joan, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Encantat de saludar-te. Ho comentàvem, els veïnats de Santa Gertrudis no podeu més. Quan varen començar els problemes amb aquest tipus de, festes?
Bé, bueno, els problemes ja fa anys que alguna altra casa situada a Sol Rústic organitzen festes, fan remor a la nit, la gent dels veïns bueno, comenten, protesten, però ara resulta que aquest any en una zona situada molt a prop del poble. Hi ha una casa que la va comprar una senyora italiana, sembla ser, i l'ha llogat a una tal Paquita Marsans, coneixida més bé com a Lola, molt conflictiva a Sant Josep i passant per Escobella, se la van treure de damunt i ara aterrissat en aquest poble. I en aquest poble fa festes cada dos per tres, molta gent, cotxes que invadeixen les propietats dels veïns, inclús sense respectar els sembrats, la gent d'aquest poble treballa, lògicament, com tothom treballa, a la nit no poden dormir, i un cachondeo, i nosaltres exigim a les administracions corresponents, en aquell toqui, que posi ordre i que els elimini. I si no, tenen que cridar l'exèrcit, perquè això és un cachondeo, repeteix.
Clar, Joan, estàs parlant ara en concret d'una casa, però en realitat són moltes o diverses les cases en Sol Rústic que estan fent aquesta pràctica. Te volien demanar si se tracten totes de cases de lloguer vacacional. No són cases...
No. A veure, alguna casa de lloguer vacacional pot ser, ¿vale? Però altres cases que els de lloguer... En fi, això és un negoci. El que aconsegueix una casa, la lloga per viure ell, i llavors munta una festa de centres de persones, això és un negoci. Un negoci que, en fi, el que paga les conseqüències són els veïns.
Heu reunit o esteu fent feina... Sí, perdona, Joan, continua.
No, les veïnes turístiques i vacacionals estan legalitzades, són legals, estan controlades... i no crec que el propietari li interessi ni fa aquest tipus de festes.
Però, com explicàvem just a l'inici, Joan, a través d'aquesta recollida de signatures, el que es pretén és exercir certa pressió i que se pugui actuar, no? Que a través de la normativa se pugui veure que si se supera aquest renou, no? Si supera els decibelis establerts, el manco se puguin tancar o se pugui exercir, o la policia pugui actuar, no? I pugui clausurar aquesta festa. Com va aquesta recollida de signatures?
Bueno, la recollida de signatures... Demà, que és dissabte, nosaltres les entregarem a l'Ajuntament el dilluns. I demà les recollirem perquè les han distribuït fulls de firmes pues, a bars, a botigues, a comerços que va la gent del poble, no? I repeteix, demà els recollirem i el dilluns els entregarem a l'Ajuntament.
Signatures, Joan, que te volia demanar, perquè clar, aquestes signatures han d'intentar reforçar els vostres arguments per mostrar que hi ha molta de gent que no està contenta amb aquesta situació, que volem una miqueta conèixer, no? Com viuen els veïnats aquesta situació, com és, per exemple, per vosaltres haver de passar una nit mentre hi ha una festa a una d'aquestes cases amb un renou que segurament vos arriba i no vos deixa dormir. Com és per vosaltres?
Bueno, pues... Escolta, una presa de pèl i un si tu tens que aixecar-te demà a les 7 i avui de nit no pots dormir per la remor i tal, pues, t'aixeques amb mala llet per l'enclar, eh? I són... no és tolerable, vull dir, aquí és un poble, Santa Gertrudis, presumim de tenir el millor poble d'Eivissa, presumim de tenir el millor poble d'Eivissa, i ja se mos han colat tots aquests espavilats que venen aquí a fer negoci a costa del benestar de dels natius, dels pagesos, de tota la vida. I això no pot ser, de cap manera.
És vera que no són festes anecdòtiques o festes puntuals o festes curtes, perquè tenim constància, el manco d'una de les darreres, que va ser de la més sonada, perquè va ser molt llarga, va ser a finals de maig, i me puc corregir si no és així, però per la informació que tenim es va perllongar des del divendres al dissabte, pràcticament hora baixa. No sé si han tingut a tenir una macrofesta de dues jornades seguides d'aquestes característiques.
Sí, mira, aquesta, això em permet dir que aquí es passen la pilota d'uns als altres i ningú és responsable d'aturar aquestes festes. Una festa, supos que es refereix a una festa que es va celebrar a Buscastell, que diuen que hi havia 1.000 persones, eh? 1.000. Bé, el Consell, per motiu d'escrits i de comentaris i de la premsa, vale. El Consell diu que això no és competència seva, que és competència dels ajuntaments. Això ho diu el Consell d'Eivissa. Els ajuntaments diuen, el Consell diu que la seva funció és perseguir el lloguer turístic il·legal, tal i qual, que les festes al rústic són competència dels ajuntaments. Els ajuntaments diuen que clar, envien allà la policia, si és que l'envien, si és que hi van quan les crides, i no els deixen entrar sense una ordre judicial. Amb la qual cosa, tornem a estar igual.
Ara que comenta el tema de l'Ajuntament, Joan, em dedica que ahir aquest programa es va posar en contacte amb l'Ajuntament, però ha declinat fer declaracions al respecte. Ens agradaria poder tenir també la seva versió, però de moment no és possible. Li consta, no?, que estan també fent feina per intentar solventar el problema.
Home, jo vull pensar que sí. L'Ajuntament és l'administració més propera a la gent del camp, no?, en aquest cas el de Santa Eulària. De totes maneres, que ja repeteix, que l'excusa, fins ara, era que si va la policia, tu crides a la policia local i dius, escolta, i tal puesto hi ha una festa il·legal. Si és que va la policia local allí, no els deixen entrar, perquè si no és judicial, no es pot entrar. Però ara, tinc entès que s'ha el BOE del 16 de maig del mes passat, sí que autoritza a les forces, a la policia i a la Guàrdia Civil, a entrar a una casa sense ordre judicial, precisament per poder aturar aquest tipus de festes, no? I llavors repeteix. Llavors surt la patronal de l'oci nocturno. Diuen que això és una competència desleal i exigeixen a l'administració que posi ordre perquè ells perden clients. Les discoteques, entre cometes, legals, que també n'hi ha, perden clients per culpa d'aquesta festa i demanen també que es posi ordre i tal i qual. I llavors surt la PIMEF i diguent que no es criminalitza, perquè clar, aquestes festes necessiten la col·laboració de gent que li porti el menjar, el beure, els vàter, no sé què, tot el rotllo aquest. I tothom lleva el mort de damunt i aquí anam com anam.
De totes maneres, avui darrer dia de recollida de firmes, dilluns es presenten davant l'Ajuntament, no és una situació que vengui de nou, malauradament, per als veïnats, ni molt manco, desitjam que el manco, amb aquesta pressió afegida, se pugui solucionar el problema que està afectant la salut emocional d'aquests veïnats. Joan Tur, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Recordant, Joan Tur, president de l'Associació de Veïnats de Santa Gertrudis, que ja fa anys que denuncien la proliferació d'aquestes festes que impedeixen els descans als veïnats. Són les 10 i 19 minuts. Us volem contar també que avui és el darrer dia de curs per molts d'infants a les Illes Balears. Mañana, ya será.
Sí, ha arribat a la fi el darrer dia de classe per a tots aquests infants de infantil, primària, ESO i primer de batxillerat de les Illes Balears, en total, 161.000 alumnes. Un curs que ha incorporat prop de 19.000 professors, docents als centres públics i també concertats, i que també arriba ja al seu final. Un merescut descans, Xisco, després de molt de mesos d'estudiar, o no?
Per això ara volen viure aquesta alegria que segur senten els alumnes i també molts de professors, perquè ho han de negar, en directe, i per aquest motiu la nostra companya, la Maria Antònia Esquines, és del Col·legi Sant Francesc, i crec que ja podem connectar amb ella. Maria Antònia, molt bon dia. Quin és l'ambient que respira ara mateix en aquest darrer dia de curs a l'escola on ets?
Molt bon dia, companys. Així és, aquí m'atropa a les instal·lacions del centre i vos puc assegurar que l'ambient és d'alegria per ja poder obrir les portes cap en aquestes vacances d'estiu. De fet, m'atropa aquí amb alguns dels docents del centre d'infantil i primària i jo els hi vull demanar de primeres a veure que me siguin sincers si tenien ganes de ja ser vacances d'estiu.
Sí, la veritat que moltes.
Moltíssimes. La veritat és que sí.
Ja ho heu sentit, però jo vull saber si teniu ja plans pensats per aquest 2-3 mesos de vacances, si voleu anar de viatge, si teniu qualque escapadeta plantejada, conteu-me.
Sí, la verdad que un poquito de ganas de vacaciones sí que tenemos todos, ¿no? Tanto los niños como los profes. Yo en particular, pues sí que tengo alguna escapadita pensada, pero sobre todo tengo que terminar una formación todavía que tengo pendiente, un máster, que tengo que terminar en septiembre y estar un poquito liado con esto.
Ja ho heu sentit, companys. Les ganes d'estiu són en el 100%. Però, clar, anem a fer també un pot de valoració d'enguany. No sé si teniu qualque cosa a destacar que volguéssiu contar que heu pogut fer enguany una novetat o, de més, amb els alumnes.
Bé, jo crec que hem de destacar que enguany preparam una escoleta 03 que obrim al setembre i, bé, ens hem hagut de posar tots a la una a fer feina, reformes, mobiliari, professorat... I, bé, ho tenim quasi a punt.
I jo també vos volia fer com una pregunta per dur-vos un poc quan esteu en aquell lloc dels alumnes. Ara vosaltres sou mestres, però també heu estat en aquestes cadires, en aquestes taules. No sé si me sabríeu dir quina era la vostra assignatura preferida quan éreu alumnes.
Jo, la veritat, que record així molt de carinyo les classes d'història. I més que per l'assignatura en si, pel meu professor. És que, clar, és que això és primordial. Si connectes amb el professor, les explicacions, el caràcter, és que l'assignatura se fa molt més... Molt més bonica, o sigui, molt més per gaudir-la.
I què és el que més valorau d'un alumne? Avui en dia és vera que estan molt despistats amb tot això de plataformes, xarxes, telèfons, que tot d'un el tenen en mà, però aquí dins les aules no el tenen. No sé si podríeu destacar qualque cosa.
Hombre, hoy en día, con todo lo que has comentado, lo que es difícil es que te escuchen, que te presten atención. Una vez que captas la atención, como decía ahora mi compañera, todo es mucho más sencillo y tiramos todos para adelante.
I d'aquest centre que destacaríeu, José, tu ets nou d'enguany, no sé si tens qualque cosa a comparar amb altres centres que t'hagi sorprès o fins i tot que no t'esperaves.
El caràcter humà, el grup de professorat que hi ha, la pinya que hi ha, que vamos todos a una, que no se deja nadie de lado y que se toman las decisiones en conjunto, y esto hace algo especial al centro.
I darrera pregunta per vosaltres, docents. Què li heu de dir als alumnes de cara a l'any que ve?
Bueno, lo primer, que poden disfrutar l'estiu, que te deixen disfrutar moltíssim, i que no s'oblidin, sobretot, de llegir, de repassar una miqueta, no importa molt, però 10 minutets, almenys, estaria molt bé.
Companys, sa bona de mestre no se'ls hi lleva. No deixen respirar en els alumnes. Un pot de descans, però també han de seguir fent feineta, diuen per aquí.
No, perdona, Maria Antònia, que ara na Mercedes d'això de que recordava l'assignatura d'història i en el seu professor, com que li va marcar, no?, aquella assignatura i aquell professor que d'alguna manera també li va donar aquella motivació, però supos que no s'oblida de que tots ells, també poden arribar a ser referents i molt recordats per els alumnes que ara tenen, no?
Me comenten que, clar, mamà, és que és mo mare. O sigui, Mercedes Triguero és mo mare, docent del centre, i jo aprofito per fer-li la pregunta. Recordes el teu mestre d'història? Però, clar, ara vosaltres sereu recordats per alumnes. No sé si sentiu la pressió de dir, ostres, qualcú farà aquest comentari d'aquí un parell d'anys.
Sí, tanto para lo bueno como para lo malo a veces, ¿no? Igual que nosotros recordamos a nuestros antiguos profesores, pues nosotros también. Y de vez en cuando sí que es verdad que yo personalmente estoy dando clase y lo pienso. Decir, uy, a lo mejor esto se van a recordar de aquí cuando sean mayores. tanto lo bueno como lo malo, pero sobre todo lo bueno. Yo creo que nos tenemos que quedar sempre con las cosas buenas.
No pareix molt pressionat.
No, però jo crec que ganes hi ha, Tant per part dels alumnes com per part dels professors. Han viscut un dels moments més emotius en antena fa poquet. Salutacions.
I espontanis.
Salutacions en tot el nostre afecte, no? A la mare d'Anna Maria Antònia, professora d'aquest centre que ens està escoltant.
Mos escoltes la mare d'Anna Maria Antònia. Exactament. Idò, dic que molt contents de que Anna Maria Antònia va tenir la seva graduació. Me consta que ha fet molt tard, però mirau quina veu tan cristal·lina que té avui a primera hora per poder fer aquest reportatge des de l'escola de Sant Francesc. Se pot sortir de festa i l'endemà anar a fer feina. I
segur,
Antònia
segur que
és un bon exemple.
I d'allò de qui és bo per arribar tard, és bo per aixecar-se
sí,
prest.
Sí,
eh?
Sí,
per
favor.
Una Mercedes.
Sí, no ha estat mestra meva, però aquest consell me l'ha donat, que si som bona per sortir de festa, som bona per l'endemà anar a fer feina.
I així ho has demostrat.
I aquí estic en sa meva veu.
Així ho has demostrat.
Sí.
Per favor, tot el nostre suport als professors que mereixen un descans després d'aquest curs tan intens, en aquest dia que jo crec que és un dia de conjunt d'emocions, no? Perquè, per una banda, te sap greu acabar, acomiadar-te dels teus companys, però començar les vacances, els qui la varen viure, no? L'etapa de l'escola...
Ai, qui pogués tornar.
Exactament, qui pogués tornar en aquest moment. Moltíssimes gràcies a tots. Després tornem a connectar i mos contau com va anar o com segueix anant, no? Aquest darrer dia de classe per als alumnes de Sant Francesc. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia. Gràcies també als professors de tot cop.
Moltes gràcies, companys, i recordeu que estan de celebració. La segona connexió, tenim la graduació de quart d'ESO.
No mos la poden perdre. Així, no. Ahir sí que hi ha nervis en aquest punt, La graduació, el moment, no?, de ja posar aquest punt i final a un curs que està acabant. Són les 10:26. Estem pendents també del trànsit a les carreteres perquè ha hagut un accident a la via de cintura que ha provocat llargues retencions. Daniel Fornés és portaveu de la DGT. Daniel, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara?
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, avui de matí, aproximadament de les 9, s'ha produït una topada a la via de cintura en sentit cap a Andratx, a l'altura de la sortida cap a Can Valero. Ha estat una topada entre diversos vehicles, perquè han estat 5 en total, i han quedat ocupant el carril esquerre i també el carril central. No ha estat un accident molt important, no ha hagut ferits greus en principi, però sí que han quedat els vehicles ocupant la via, aquests dos carrils, i això està ocasionant retencions importants. Ara mateix, des de l'autopista de Llucmajor, pràcticament quan arribin a la rotonda de la sortida cap a Esponxol, ja trobaran la circulació returada fins a, pues, pràcticament, la sortida cap al cementeri de la via de cintura. També això està afectant a les entrades a la via de cintura, tant des de la carretera de Manacor com també des de l'autopista d'Inca. Així és que si circulen en sentit Andratx i han de passar per la via de cintura, li queda una bona estona. A aquestes hores, els vehicles ja han estat pràcticament tot retirat, només queda un vehicle per retirar per la grua, i jo crec que en pocs minuts ja hauran estat tots retirats i suposant que la circulació a poc a poc s'anirà normalitzant. També han sentit cap a l'aeroport, l'efecte mira on està creant en aquest punt algo de retenció, així és que molta precaució.
Moltíssimes gràcies. Daniel Fornés, portaveu de la DGT en directe, donant els detalls d'aquest accident ocorregut avui a primera hora a la via de cintura. També vos contam que el jove que ja fa quasi dues setmanes es va precipitar des d'un setè pis a Sant Antoni, ha mort la matinada d'aquest divendres degut a la gravetat de les seves lesions, segons ha confirmat el centre sanitari en el que estava ingressat. Un accident que, recordem, va tenir lloc el passat dia 8 de juny a un edifici de la mateixa localitat. Només arribar a l'hospital, el jove va ser traslladat directament al quiròfan en aquesta caiguda, una caiguda de gran magnitud, perquè, recordem, d'un setè pis va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu, així com altres fractures. Aquestes fractures el van dur a la UCI en estat crític, s'ha mantingut en estat crític durant tot aquest temps fins que, malauradament, aquesta matinada ha mort. És la darrera hora d'aquest accident que va ocórrer el passat dia 8 de juny. Són les 10:28, fem una petita pausa per publicitat i tornem tot d'una amb més propostes.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap
beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El dia, amb Marta Grau.
I 31 minuts. Parlem d'una situació complicada. Tenir feina, cobrar un sou i tot així no poder viure tot sol. Aquesta és la realitat de milers de joves a les Illes Balears. La crisi de l'habitatge ha convertit l'emancipació en pràcticament un luxe i convertir pis en una necessitat que s'allarga molt més enllà dels anys universitaris.
Les Illes Balears encara registren algun dels preus de l'habitatge més elevats d'Espanya i segons les darreres dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil, la taxa d'emancipació de joves balears es manté entre les més baixes de l'estat. Aquesta situació fa que molts de joves hagin d'optar per compartir habitatge durant anys.
O durant molts anys, perquè el que abans era una etapa de transició s'ha convertit en una fórmula permanent per a treballadors, professionals qualificats i fins i tot per a persones que ja han superat els 30 o fins i tot 40 anys. Mentrestant, els joves retarden decisions vitals, com per exemple formar una família, tenir fills o desenvolupar un projecte de vida propi. I molts es plantegen fins i tot una opció cada vegada més habitual, que és partir de les Balears a la recerca d'un habitatge més assequible a la península.
Avui volem conèixer de primera mà com viu la joventut aquesta realitat, quines conseqüències té en el seu dia a dia i, sobretot, quines són les solucions que reclamen. Ho analitzam amb Fran Espín, vocal de participació estudiantil del Consell d'Estudiants de la UI. Fran, bon dia.
Muchas gracias, buen día.
I també amb Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut de les Illes Balears. Pau Emili, bon dia.
Bon dia.
Quina és avui la principal preocupació? I no vos ho pos fàcil, eh? Habitatge, feina, cost de la vida. Començ per tu, Pau.
No, jo crec que la principal preocupació és l'habitatge. Les Illes Balears mos passa una cosa, que és que els preus dels lloguers són els més alts. Bueno, sempre entre Madrid, Catalunya i Balears sempre mos estem disputant qui va pitjor. Crec que les darreres dades que van treure abans sortien que, en aquest cas, nosaltres érem els que estàvem més malament. I, a més, tenim unes feines amb uns sous molt baixos, no? Vull dir, aquí hi ha dues solucions. O els preus de lloguer baixen o els sous pugen, igual que la resta d'Europa, que és en realitat el mercat en el que s'està competint ara mateix.
Clar, situació complicada, Fran, perquè ja no només és fins en els 20 i busques 30, sinó que fins i tot fins en els 40 o 40 i busques la gent ha de compartir pis. Clar, hi ha molt de casos, no? No sé si allò que diuen els 40 són els nous 30, també, és per molt de tot això, no? De la situació habitacional que fa que molta de gent arribi a una edat ja bastant adulta havent de compartir pis.
Sí, totalmente. Bueno, lo que comentaba Pau Emili, al final, los grandes problemas que tenemos la juventud actualmente es la vivienda y la precariedad laboral, y eso hace de que tú no puedas pensar en desarrollar un proyecto de vida, en comprarte una casa o alquilarla tú solo, porque si tienes que destinar más del 100%, que son datos que Pau Emili podrá comentar mejor, para emanciparte, solo piensa en compartir una habitación, alquilar un piso con varias personas, porque no da para más, y te encuentras situaciones de incluso de gente que se ha divorciado, que sigue compartiendo piso con su expareja, o bueno, situaciones realmente tristes.
Dramàtic.
Clara, de situacions tristes, volia demanar-vos com a joves com afecta això a vostra, en el vostre benestar emocional, i també un tema que ens preocupa a tots ara com és de la salut mental, que hem posat a la primera plana de les preocupacions no només de joves, sinó de la societat en general. Però clar, el fet de tenir 25, 30, que és quan has de poder sortir, entrar, tenir una parella, no va de dependre de si a teva, ton pare i ta mare veuen amb bons ulls que entris qualcú dins la teva habitació. Clar, són situacions vitals que per ara queden endarrerides per mort de l'habitatge. Pau, i en aquest cas també Fran, com vos ha fet això a nivell emocional en els joves?
És bastant dramàtic, perquè justament jo l'altre dia vaig estar fent comptes de si volia tenir una casa en els 30 anys, que com ho havia de fer, i m'ha sortit que havia d'estalviar més de lo que guanyava ara mateix. O sigui que cada mes havia d'estalviar 400 euros més de lo que estic guanyant per poder comprar una casa d'aquí 5 anys abans de tenir-ne 30, que jo ara en tenc 25. Clar, tu quan veus això dius és que no sé què he de fer, perquè, o sigui, bueno, de fet, també tinc uns amics que van anar en el banc que han tingut una criatura i han anat en el banc per voler tenir una casa a ells, i el que el banc els ha dit és que l'única opció ara mateix per poder tenir una casa és en parella. O sigui, si tens una parella i sou tots sols i tal, més o manco se pot arribar a aconseguir al cap d'uns quants anys. Si ets tu tot sol, és completament impossible, no donen hipoteca i no donen res, perquè no veu factible.
No hi ha suficient aval, no?, per dir-ho d'alguna manera. Clar, i ara també se parla molt d'aquest concepte de que sereu la primera generació que viurà pitjor que els seus pares, no? Vosaltres teniu aquesta sensació, vull dir, que viviu amb aquesta ombra que sobrevola el vostre cap, el vostre entorn, no?, que sereu la generació que viu pitjor que els pares?
Yo creo que sí, porque además somos una generación que nos dicen que estamos sobrecualificados y al final accedemos en muchos casos a trabajos que no están a la par o, como comentábamos, con sueldos muy bajos. Y bueno, comparas con la generación anterior, nuestros padres que a nuestra edad ya estaban pensando en tener hijos, comprarse una vivienda. Como decía Pau Emilia, ahora es prácticamente imposible. O ya la tenían, sí.
Sí.
Y nosotros vivimos, por ejemplo, en mi caso, que vivo de alquiler, en que no llegue el final del contrato y me suban el alquiler 200, 300 euros.
Ostres, Fran, Pau, clar, és que això genera, anímicament, això és molt mal de dur. No sé si vosaltres, afortunadament, teniu feina, però hi ha molts joves que encara tenen el problema afegit, no tenir feina. Quin estat anímic és el dels joves davant d'aquesta situació? Perquè m'imagino que tenen unes ganes de a vegades de llançar la tabeola absolutes.
Sí, jo crec que és de bastanta desesperació, i jo crec que la solució que se li ha trobat en això és això de dir, no, ara la gent de 40 anys encara és jove i tal.
Clar.
Que en realitat
sí, relatiu,
és,
clar.
És com... No sé com se diu l'expressió en català, grenar darrere de baix s'estora, perquè no és que la gent de més de 30 anys encara sigui jove. Si de més de 30 anys no és jove. El que és que, clar, si tens gent més de 30, si tens persones adultes, en principi funcionals, que no tenen una casa, no tenen un sol dic, no tenen tal, doncs els fiques dins el grup de joves a veure menys si cola, i així pareix que el problema no és tan gran. I en realitat no. I a més, que des del punt de vista econòmic, et circular, és a dir, si tu com a estat inverteixes un dobbes en l'educació d'una persona, que després aquesta persona, quan està a edat de produir, se n'ha d'anar a un altre lloc a posar, o sigui, a retornar la inversió que tu has fet, doncs pues com a estat perds dobbes, no?
Perds talent i dobbes, no? I
per joves, jo crec que ningú se'n vol anar de casa seva per tenir una vida millor. Tothom li agradaria fer-ho a casa seva. A casa seva, referim-me al seu territori.
No sé si vosaltres ho detectau. Jo, en el meu entorn, ja tenc no amics, sinó fills d'amics meus, que sí, que han fet maletes i han partit a Granada, sí, sí. A Saragossa, sí. perquè allà tenen, no és que tinguin més oportunitats que aquí de fer feina, sinó que tenen més oportunitats de comprar-se o d'accedir a un habitatge. Abans deies, no?, que a uns amics teus els havien dit millor si comprau entre tots dos. Detectau també aquesta realitat de gent d'aquí que diu, mira, és que no me'n queda d'altre, no me'n vull anar perquè a mi m'agradaria quedar aquí, però me'n vaig per intentar crear o formar una família.
Sí, desde el Consell d'Estudiants lo vemos bastante. Gente de aquí de la isla que hace su carrera académica aquí o gente de la península que viene a formarse aquí y le gustaría quedarse aquí, pero luego ven el precio de la vivienda o que no pueden acceder a trabajos con salarios que le permitan mantenerse aquí y deciden hacer la maleta y volver a casa o la gente de aquí marchar a la península o a otros países para encontrar condiciones mejores. Al final es algo que afecta a todos los estudiantes de la isla y gente que ya también ha dejado de ser estudiante.
¿Se necessita activisme per part del Consell d'Estudiants, per part del Consell de la Joventut? Perquè, clar, la situació és complicada. Igual que moltes vegades en aquest programa hem parlat amb els jubilats i estan fent des de proposicions no de llei, recollida de signatures, concentracions. Els joves contemplen realitzar certa pressió per demanar a les administracions a qui pertanyi solucions immediates per la joventut, Pau?
Sí, 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 i s'ha de fer, i s'està fent. Jo crec que les darreres grans manifestacions en contra del model turístic que està directament relacionat amb la crisi d'habitatge, per la crisi d'habitatge en si i tal, han estat liderat per gent jove. De fet, ara n'hi ha un dia 26 de juny, sí, et diria, o 21, ara no me'n recordo, però que també està precisament pensada per això. El problema és que no... És a dir, jo crec que estem en una època en què la classe política... les manifestacions pareix que li afecten menys, no? I estem veient gent en el País Valencià en les manifestacions de professors, a Catalunya igual, que pareix que sí, te pot manifestar, però bueno, si els polítics tenen prou cara dura d'aguantar el tipus, tot i que hi hagi 200.000 persones en el carrer, pareix que no pot fer res. I jo crec que això també és un problema. És a dir, com a classe política tens una responsabilitat envers la teva gent, i no només això, després gent que ha de venir, perquè tenim que ens falten professors i ens falten metges que no poden venir,
clar,
precisament perquè el preu de l'habitatge està molt, molt, molt alt, i després intentant cercar altres excuses per les quals no venen, però és perquè no poden viure aquí.
Clara, parlava en aquest cas en Fran de la sobrequalificació de joves, que és cert que sou la generació amb més màsters, amb més graus i que estan més preparades que mai, però també hi ha un problema que aquesta sobrequalificació de vegades és un emperò per poder trobar una feina. Quant de joves han vingut a parlar en el Consell d'Estudiants o en el Consell de la Joventut per dir que tenen dos currículums, que jo això m'ho van comptar l'altre dia, que és currículum A, que és el teu professional, on poses totes les carreres que tens, tots els màsters, els idiomes, i si vols accedir a una feina de passa tu, però que la necessites, fas un currículum llevant tota la teva formació acadèmica, perquè això també és una trava a l'hora que t'acceptin a segons quines feines. Ens trobàvem amb aquesta realitat, ja no només accedir a l'habitatge o haver de compartir habitatge entre quatre, sinó també haver de mentir en el currículum, no diguent que saps anglès, sinó precisament diguent que no en té ni idea, que no té ni sau.
Bueno, sí, te lo encuentro. Incluso yo mismo ahora, buscando trabajo de verano, hice un currículum sencillo para, quitando todas las cosas que he hecho de representación o curso de universidad, digo, solamente lo que estudiaba y experiencia en otros trabajos similares, porque si no muchas veces... O el verano pasado lo viví de que te dicen sí, ya te llamaremos, pero al final se queda ahí. Y ahora con un currículum más sencillo ha sido muy rápido encontrar trabajo y lo ves y te lo encuentras. Y cuando hablas con compañeros de lo mismo, pues también comentan la misma situación.
No es un mito.
Es que imagina lo dramático que se va a invertir anys de la teva vida per tenir una formació i després per cercar feina els has d'obviar.
És que
això és realment molt, molt frustrant.
L'únic que podem fer és traslladar la vostra indignació, perquè no tenim paraules, no? Ningú espera que després d'anys de formació hagi de llevar línies a un currículum per aconseguir la feina. No és un exemple a l'atzar, és l'exemple d'aquests joves que avui ens acompanyen des del Consell d'Estudiants de la UIP, des del Consell de la Joventut, joves molt actius respecte a aquesta qüestió, reivindicar els seus drets en una societat, la nostra, la Balear, que només posa barreres a l'hora d'accedir a un habitatge o a l'hora d'accedir a una feina, no?, que te pugui ajudar a dur el teu dia a dia de la millor manera possible. Pau, Fran, moltíssimes gràcies, que pugui servir aquest petit mirall, no?, per reivindicar les vostres necessitats, que són moltes i molt necessàries. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
Ànims i bon estiu. 10:43, uns consells, continua tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
Para ti, para ti, para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 19 hasta el domingo 21, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Grau.
Mem, un clàssic. Qui no ha rebut mai una telefonada comercial inesperada, un missatge sospitós al mòbil i, a més, més d'una vegada, constantment. Les estafes telefòniques continuen sent un mal de cap per milers de consumidors.
I per combatre-les, el govern ha creat el nou Prefix 400, que identificarà les telefonades comercials legítimes i ajudarà a diferenciar-les dels possibles fraus.
Clar, però ens demanem, serà una mesura efectiva que canviarà per als usuaris i com podem protegir-nos millor davant d'aquestes estafes telefòniques? I doncs, avui en volem parlar amb la Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal i també membre de Sofim, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, i vosaltres?
Bé, digue'm-nos tu si serà efectiu o no. Quin balanç fa, Sofim, d'aquesta creació del nou Prefix 400 per a aquestes telefonades comercials?
Mm-hmm. Bueno, valorant positivament aquesta mesura, perquè és un tema que preocupa moltíssim a la ciutadania i fa falta que se legisli damunt sa qüestió. Pensem que aquest nombre 400, que ara s'identificarà, només és una eina que tenim per identificar trucades comercials. És a dir, quan mos telefonin amb un nombre que comenci per 400, hem de saber que serà perquè mos han de vendre alguna cosa. És una publicitat, és comercial. Clar, això no implica que la problemàtica que tenim a vegades amb el tema del tractament de les dades personals se solucioni, perquè això, sincerament, hi ha legislació, ja des de l'any passat, 2025, s'ha legislat moltíssim damunt del tema, però tot i això, encara a dia d'avui rebem moltes de vegades telefonades sense el nostre consentiment, tenen les nostres dades i el nostre telèfon que no sabem mai d'on l'han tret. Tot això, desgraciadament, no creiem que canviï, però sí que és cert que ara, quan veiem un 400, sabrem que això és una telefonada comercial i, per tant, la podrem identificar i no atendre si no mos interessa.
Clar, i a partir d'octubre, què canviarà exactament per als ciutadans que rebin aquesta telefonada comercial? Veuran els 400 i ja està? O, per exemple, les companyies estan obligades totes a passar per aquest filtre? O n'hi haurà algunes que intentaran vendre qualque tipus de producte sense tenir aquest identificador? Ho dic perquè jo vaig posar l'identificació de trucades brossa en el meu mòbil i hi ha 50.000 números i cada dia te telefonen d'un de diferent. Sí. Perquè abans, jo era com a molt prosaic, anava posant no, 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 perquè el moment que tenia 300 números que deien no. però cada dia és un de diferent.
Uh-huh. Sí, bueno, aquesta normativa que s'ha aprovat a l'abril, els ha donat, la CNMC ha donat 6 mesos a totes les companyies perquè habilitin tots els mecanismes perquè això no passi. Els ha donat 6 mesos perquè se preparin, perquè ho facin bé. A partir de l'octubre hauran de veure això, telefonades que començaran per un 400 i nosaltres hem de saber que si veiem aquest 400 és un tema comercial, no mos interessa, no l'hem d'agafar. El problema és que és el que sol passar, no? Que tenim una normativa que està molt bé, són resolucions que surten en el BOE, però que passa que la realitat és molt diferent, és el que comentes, Xisco, no? Perquè al final, el 2025, se va prohibir que mos telefonessin per la via del telèfon mòbil, però tot i així, tot i que està prohibit, com comentes, ho segueixen fent. Una cosa és, desgraciadament, el que mos diu la norma, i una altra vegada les pràctiques totalment irregulars, poc transparents, inclús abusives, de les companyies telefòniques, no? Esperant que això sigui
això
un avanç.
Té efectivitat. Ho dic perquè jo, tothom que conec, el meu ropit, ma mare, companys, sempre que telefona qualcú, que saben que és una telefona comercial, quan ja estan cansats, despengen i poden la ràdio, despengen i no xerren, despengen i si tenen un mal dia, se desfoguen. Que t'he dit que no me telefonis! Si tens un mal dia, aquest tipus de coses van beníssim. Que t'he dit que no me telefonis més, que estic cansat. Dóna'm el teu número de
placa. Tu les reivindiques com a teràpia.
Clar, jo tinc una amiga que ens diu, dóna'm el teu número de placa, i li dic, que te penses que és policia? Ara te donarà aquí les seves dades.
Que s'identifiqui.
Te llamo de Gijón. Clar, però això encara passa.
Sí, sí, passa. Passa, passa, i està totalment prohibit. Des de l'any 25, o sigui, l'any passat, ja se va regular que des d'un telèfon mòbil no mos poden telefonar. I és el que dius. Són números de telèfons mòbils que s'assemblen, però no són mai els mateixos, i te criden, i te crien.
Sí,
tot això ja està prohibit.
Però això té qualque rèdit comercial, el que te deia. Si seguint està empipada, penja, els hi fa perdre els temps, en el final, de totes les telefonades que fan en so dia, quina resulta ser efectiva perquè qualcú compri un producte?
No, si al final efectives no ho són mai. Són pràctiques que dius, al final dius, però quin un guany patrimonial trauran aquestes companyies fent... És a dir, no té cap sentit, no? Però tot i així ho fan, tot i així ho fan. Clar, nosaltres hem de saber que per rebre aquesta telefonada, el primer de tot, no agafes telèfon tot d'una a contestar, sinó donar uns segons per a on surten ells, no? Això és el primer. I després que pensam que això han de tenir el nostre consentiment. Nosaltres hem de dir que no els hi donem consentiment perquè mos telefonin, de bon han tret les nostres dades personals i dir que no te telefonin més. O una altra via és la famosa llista Robinson, que és una llista d'exclusió publicitària. Quan te cridin, tu te pots ficar en aquesta llista Robinson, donar les teves dades i te fiquen allà, no. I tu dir que no vols que te telefonin.
Tot així te telefonen.
Però
jo estic
a
la llista,
passa.
És veritat, i de fet vaig pensar, mira, igual és que ha caducat la llista, però no, estava vigent, i és vera, ajuda, però no, tampoc
no,
és la solució.
No.
Per cloure, creus que servirà aquest prefix? Ajudarà?
Bueno.
És una, no sé, una petita part d'una suma d'actuacions, no? Que intentaran evitar les cridades en un futur, però com la valores?
Sí, és un afegit més, no? Al final tenim una normativa bastant desenvolupada amb aquest tema. Ara se suma aquest nombre 400, que a partir de l'octubre veurem, un 400 serà...
Mos ajudarà? Una alerta?
Mos ajudarà, sobre 400 no l'hem d'agafar perquè mos volen vendre algo, però realment tenim una problemàtica de base important i fins que no se sancionin la CNMC imposi sancions en aquestes companyies que normalment són telefòniques, ho podem dir, fins que no impliqui una sanció, continuaran fent aquestes pràctiques que són totalment irregulars, vulneren la protecció de dades i són sancionables a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que ho sapiguem, que com a ciutadà poden posar una reclamació a l'agència, però tot i així és una realitat imperiosa que difícilment podrem canviar.
Cristina, moltíssimes gràcies. Són petites tasques que ajuden poc a poc, no? El Manco estima en la lluita, tot i que encara queda molt per recórrer. Enhorabona a vosaltres també, que sempre reivindicau els drets dels consumidors.
Gràcies. A vosaltres, bon dia.
Jo tinc molta calor, la veritat. O sigui, el termòmetre no deixa de pujar. Podem confirmar que arranca la primera onada de calor del 2026 i que en algunes zones, companys, s'aconseguiran els 40 graus en els pròxims dies. Cal destacar que s'han activat diverses alertes per a altes temperatures a l'arxipèlag, o sigui que la calor ha arribat i és una realitat. No ens podem escapar.
Una calorada, Marta Grau. Aquest episodi està motivat perquè hi ha estabilitat en l'atmosfera i una massa d'aire procedent del nord d'Àfrica que s'acosta cap aquí, cap a casa nostra, cap a les Balears, i dispararà, o ja ha disparat, o ha començat a disparar, les temperatures.
Aquest divendres les màximes es mouran entre els 29 graus i els 27. S'activa l'alerta groga en el sud, interior, nord i nord-est de l'illa. I a més s'esperen cels poc nuvolosos i el pitjor de tot. Hi haurà pols en suspensió. Quin panorama, tot plegat, una tempesta perfecta que volem comentar amb el nostre home del temps, Albert Darder. Com estàs, Albert?
Bon dia, aquí estem.
Clar, però crec que, segons diu aquest guió, el pitjor encara no ha arribat. Quin serà el dia més sufocant d'aquesta onada de calor? Tenim la data?
Sí, pareix que serà dilluns. Aquest proper dilluns, tot i que el crescendo de temperatures ja se notarà a partir de demà dissabte, diumenge seguirà escalant i arribarem en el sostre dilluns. I així tot, a nivell nacional, encara serem els més benèvols, perquè la península pinta encara molt pitjor que no pas el que tindrem aquí. Per tant, paciència. Joana, a tu t'agrada la calor, així que estigues contenta.
Sí. Jo, com que ja sé que me passaré el cap de setmana en remull, ja estic com
mentalitzada.
Però bé, sí. El veure que hem vist avui de matí a les nostres beauties que feia una mica d'onatge, una mica de ventet. Aquest vent que bufarà entre fluix i moderat farà que la situació sigui una mica més bona de dur, que faci molta calor, però aquest oratget que sempre solen dir que, per exemple, fa el migdia, s'embat, fa més agradable o no?
El carvent que tindrem no serà d'embat, precisament. No tindrem aquesta brisa marina, sinó que tindrem vents molt definits de component sud, i això farà que les temperatures se disparin, i a més serà un vent càlid, eixut, i... És a dir, moltes vegades, quan faim els 38 i 39 graus, són uns vents que no són tan humits, sinó que són més eixuts. I,
atenció a l'evolució de les temperatures, perquè veiem pràcticament que afecta tota Europa està en vermell. O sigui, Espanya, sí. Europa, fins i tot Anglaterra, en avís per calor.
I on serà notici, de manera extraordinària, les temperatures seran a França. Allà les temperatures està previst que oscil·lin entre els 43 i fins i tot 44 de màxim. Ara aquí estem mostrant el mapa d'anomalia tèrmica, com podem veure, els colors vermells estan a damunt. Aquí tenim la Torre Eiffel de París.
Home, França, 43 graus, és una barbaritat.
És que ja és una barbaritat a Espanya, imagina't a França, no? És a dir, si hi ha notici, segurament, a registres de on poden arribar les temperatures, perquè la massa càlida no se quedarà a Espanya, sinó que travessarà els Pirineus i encara arribarà més calenta a la totalitat de França.
Continuem amb el mapa d'evolució, que ens mostra què ens espera de cara als propers dies. Tu ja ens has avançat que dilluns era el pitjor dia, però el cap de setmana és un cap de setmana també en què predominarà sobretot la calor. Veiem aquí a Espanya alguns indrets molt més afectats que les Balears, si és que, a més, no ens podem queixar.
Sí, és que és això, s'ataca, s'anomalia. Ara podem veure aquí en el mapa, els colors vermells tirant a blancs, com podem veure, estan a la península, i aquí encara estirem dins una zona no extraordinàriament càlida, com és la península, però sí molt càlida, per dir-ho de qualque manera. L'adjectiu extraordinari quedarà reservat a la península. El que més depriment és que encara ens queden juliol i agost.
Jo vull fer una mica una broma o un joc, i és apostar amb tu, Albert, quantes onades de calor tindrem enguany. Perquè arriba un punt que ja les mos perdem, no? Igual que mos hem perdut aquest hivern comptant les borrasques, les danes, sí, etc. Quantes onades de calor creus que comptabilitzarem?
El manco 3 o 4, ja ho veuràs.
Has tirat per baix, pensava que en diries més.
No, home, la primera arriba molt prest, eh?
Perquè sap què passa? Que és que els mapes a mitjà i llarg termini mos estan indicant que el mes d'agost podria ser molt més plujós del normal. Són mapes que han d'agafar amb pinces, no et segur, però sembla que agost i setembre podrien ser molt més plujosos. Podria ser conseqüència de que la mà estigui supercalenta i que les reaccions amb masses d'aire siguin més violentes? Podria ser. És una hipòtesi, eh?
No plujós podem... entén d'hivern o plujós i calorós?
Plujós i calorós, en tempestes.
Que
sí.
Humitat, calor, pluges... Res, sí. Tenim un bon
quina programa. Alegria,
i una alegria. Temperatura de la mà molt alta, perquè els sistemes d'observació de ports de l'Estat van detectar temperatures que mai abans s'havien registrades, o sigui que estem parlant de temperatures de rècord de la mà per aquesta època, per un final de mes de juny.
Sí, les boies mos indiquen aquests registres, i clar, encara queda tot el juliol per encalentir-se, tot l'agost per encalentir-se. L'any passat... el cim de temperatura màxima marítima se va donar a mitjans de juliol, perquè després, a final de juliol, va una entrada de nord, ho va remoure tot i ja se va quedar més frenada la temperatura. Vorem enguany i fins a on mos puja. I, Joana, que tu saps que jo m'encanta en Nadal, abans vos sentia, quan venia amb el cotxe, que parlaven que s'està gravant l'anunci.
Sí.
Amb aquestes temperatures no fa molt de Nadal, això, no. Però vaja...
Però la grossa també és màgia i fa que l'anunci, sí, per ventura també converteixi aquesta calorada,
sí,
en una miqueta de més frescura.
Sempre se comença que... a vendre per juliol.
Exactament, no? Això és una que t'encanta, Albert. Sabeu que només ens poden consolar en que al Manco Notícia Positiva han arribat les papallones, que són les úniques que els agrada aquesta calor, perquè és veritat que venen de l'Àfrica, és un viatge llarguíssim el que fan aquestes papallones, que ja s'han vist a diversos indrets de les illes. Nosaltres vam dir que havien tingut l'oportunitat de veure algunes, no sé si tu has vist a cap, encara.
N'he vist un munt.
Ah, sí, eh? Sí.
A Soia, per exemple, estan de trànsit, i això és símptoma de que la natura funciona. És a dir, estan fent el seu recorregut natural, això vol dir que hi ha disponibilitat hídrica de plantes, per tant, això és bona senyal, eh?
Mira, fan un llarg viatge, així que ningú les molesti, perquè probablement estiguin, sí, molt cansades. Albert, que passis un molt bon cap de setmana.
Que tothom aguanti com pugui.
I que te puguis refrescar.
Exacte.
No poden desitjar.
Bon cap de setmana, companys.
Arribem a les 11, a la ràdio, escoltam les notícies, petita pausa per publicitat a la tele i continuem amb més propostes.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, matí complicat avui a les carreteres de Palma amb un accident que ha deixat des de fa dues hores retencions importants a la via de cintura que també s'han extès a diferents accessos a ciutat, des de les carreteres d'Inca, de Palma, de Magnacó i també de Llucmajor. I d'hora anem a...